Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín des matí de Formentera.
I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smile at your funny little ways. We watched our friends grow.
Aquest passat dijous coneixíem la mort de Shane McGowan, músic que al capdavant de la banda The Pogues va revitalitzar la música irlandesa durant la segona meitat dels anys 80 del segle passat, convertint la combinació dels elements del folklore tradicional irlandès amb els estertors de l'energia i ritmes del punk britànic en un autèntic fenomen mundial de masses. Molta gent no és conscient que ha escoltat o fins i tot ballat sovint cançons dels Pogues fins que les escolten. I molta altra arreu del món van esdevenir autèntics devots d'aquesta mescla melòdica, imbatible, atàvica i moderna, gamberra i poètica alhora. McGowan, convertit en una autèntica icona pop dels darrers 40 anys, acabava sucumbint a una vida d'excessos portada al límit, sobretot pel que fa al consum de l'alcohol. Els que el seguíem comunicativament havíem estat testimonis del seu deteriorament els darrers anys i sobretot les últimes setmanes. Però no per això aquesta notícia ens va deixar sorprendre en un dia trist per a qualsevol amant de la música. Avui li volem retre un modest homenatge recordant la seva vida i obra amb dues persones que ens en podran parlar des de la seva passió cap a ell. A més, tenim la sort que són dues persones establertes a la nostra illa. Avui es troben fora de Formentera i ens entendran via telefònica. Per una banda, en Roger Casas, amb qui ja hem parlat en més d'alguna ocasió aquí al de Farafar per la seva feina d'observació, fotografia i indexació de les aus a Formentera. Per l'altra banda, en Albert Avilés, periodista i músic fundador de l'exitosa banda de folk punk Every Night, que té precisament els Pogues com una de les seves grans influències últimes. Molt bon dia als dos. Molt bon dia, Roger. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vinga, va, començarem amb en Roger, vell amic, qui a mi personalment em va introduir a The Pogues quan jo tot just tenia 15 anys, deixant-me dos CDs d'ells i avisant-me amb suficiència que jo era molt bo. Roger, explica'ns l'inici de la teva relació musical i emocional fins a algun punt amb aquesta banda.
Doncs va començar amb If I Should Fall From Grace With God, el seu tercer disc i el més exitós fins a la venda, fins al dia d'avui, el que més ha vengut, que va sortir l'any 88, no? Per tant, jo tenia 14 anys, imagina't, sí, uns quants anys abans que tu. El vaig descobrir per casualitat a través d'una amiga de la Pobla de Segur, me'l vaig posar i vaig quedar fascinat i potser allà va començar la meva fascinació en general per la música celta, no? Per tant, sí, tot emana dels Pogues.
I en el teu cas, Albert?
Doncs jo una mica com en Roger, tot i que molt posterior, però en realitat en Roger i el seu germà Salva, que és un dels fundadors d'Every Night, de fet, abans que ens diguéssim Every Night, quan érem Nota Negra, però van ser dues persones que sempre han orbitat una mica al voltant del grup i van ser ells els que ens van introduir en aquest món de la música celta, atlàntica o com li vulguem dir, i especialment del folk rock.
Mm-hmm. Aquest, dèiem en la introducció que ja sabíem, no? Fins i tot s'ha fet la broma en mitjans de comunicació i la gent que els agrada, doncs que lo estrany era que Shane McGowan hagués viscut fins als 65 anys. En qualsevol cas, més enllà d'això, més enllà que la seva mort era qüestió de temps, una mica esperada, com us vau sentir aquest dijous, commoguts?
Home, sí, sí, està clar. Doncs, quan passa una cosa així, doncs, inevitablement et passes uns quants dies amb aquesta persona al cap jo crec que no vaig ser l'únic que he passat des de dijous sentint una vegada més els discos dels Pogues, que són pocs i que ens els sabem de memòria, però no hem pogut evitar doncs, posant-los tots una vegada més. He tornat a veure un documental que va sortir fa 3 anys sobre la vida d'en Shane McGowan, un documental extraordinari que recomano a tothom veure, es diu Crock of Gold. Sé que tu ja l'has vist, Bernat, i estic segur que tu, Albert, també.
Completament.
Doncs sí, esclar, tal com has dit, no va ser cap sorpresa per ningú, no? Havíem comentat una vegada que, si ens haguessin dit fa 10 anys, que tant la Dolores O'Riordan, la cantant dels Cranberries, com la Sinéad O'Connor moririen abans que en Shane McGowan, ningú ens haurien cregut, no? En Shane McGowan, per qui no ho sàpiga, l'audiència va passar tota la vida borratxo. Va ser un alcohòlic empedreït nivell 1000, des que era nen, que va començar a beure doncs, fins l'últim dia de la seva vida, va estar borratxo sempre, i per tant els metges portaven 3 dècades dient-li que es moriria la setmana que ve. Per tant, si alguna mort era anunciada, era la d'aquest home, però esclar, el dia que arriba, doncs sí, et ve al cap doncs, això, que ha sigut una de les bandes sonores de la teva vida, i doncs una vegada més te'l pots treure del cap i tornes a la seva obra magnífica, no?
Uh-huh. Albert, sí, val... digues.
Una mica el mateix, perquè realment quan me'n vaig assabentar va ser de cop un xoc, no? De dir, hòstia, era esperat, però mai et prepares, no? Per la mort d'un ídol, així que al cap i a la fi, sense en Shane McGowan, ni jo seria on soc, ni Every Night seria el que és, ni jo crec que com a persona i com a músic no seria el que soc. Per tant, bueno, és de dijous que tenim aquest buit una mica que ens ha deixat, però bueno, intentarem omplir-lo de cançons.
Uh-huh. De Pogues, el primer que mos crida l'atenció, sobretot els que no som, diríem, nadius en anglès, tu, Roger, ho ets pràcticament nadiu en anglès, és la música, no? És una música, doncs, efectivament, que mos és alegre, que mos agrada cantar, de vegades sí que té un punt melancòlic, però sobretot quan ja t'hi endinses i comences doncs, a llegir les seves lletres, veus que Shane McGowan era un autèntic poeta, com amb la tradició que emana d'aquest país que idolatra els seus poetes, que és Irlanda. De fet, Joe Strummer va deixar escrit, que era un dels grans escriptors del segle XX. I tenia aquesta habilitat de treure, a reflexar la bellesa trista dels perdedors, no? Els vagabuns eren protagonistes de les seves cançons, etc. Què destacaria, Roger, de les seves lletres?
Sí, exactament que sí. És tota la raó, però...
Per Roger, que estem perdent la teva cobertura. A veure si et pots col·locar...
Em sentiu ara millor? És que no em puc moure massa d'on soc.
Ara sí. No em moguis, per favor.
D'acord. A veure, jo que cap de setmana vaig sentir el meu admiradíssim Bruce Springsteen, que com tanta gent doncs, ha tingut paraules d'elogi per en Shane McGowan, dir que d'aquí 100 anys només recordem les cançons d'en Shane McGowan i d'en Bob Dylan. Jo vaig pensar, uau, s'ha d'anar a la castanya. Jo sóc un grandíssim admirador d'en Shane McGowan, però quan la gent diu coses així, i no és l'única, en Joe Strummer que ho ha dit, no? Que és un dels grans escriptors del segle XX i tal, jo penso, esteu exagerant. A continuació, també vaig pensar, ho entenc, i és fins i tot possible que passi això, però si passa això, i d'aquí 100 anys només recordem aquest parell de persones o algun altre, seran no tant per les seves cançons com per l'individu en si, no? Vull dir que estem parlant de... És a dir, l'extraordinària singularitat de les seves cançons emana directament de les seves personalitats insòlites, genials, no? Estem parlant de gent que és única i irrepetible. Algú va dir que ser original no consisteix només en no imitar els altres, consisteix en ser inimitable. I tant en Shane McGowan com en Bob Dylan, de qui també sóc un gran admirador i en conec tota la discografia, són persones que són inimitables. Si tu et poses a escriure cançons com les d'en Shane o com les de Bob Dylan, poses a cantar com en Shane McGowan, què fa aquest babau fent de Shane McGowan, no? Són inimitables. I és això el que fa la seva música tan extraordinària. En Shane cantava el que vivia, no? d'en Bruce també sóc un gran admirador, però en Bruce, per exemple, mai ha cantat el que viu ell. En Bruce ha passat la seva carrera parlant de la classe treballadora i no ha treballat mai. Vull dir, quan... És així. En Jim McGowan, quan et parla, quan canta, sents que està dient exactament el mateix que podria dir a la barra d'un bar. Està igual de borratxo, tant a l'escenari com a l'aire de l'escenari. No se l'entén pràcticament el que està dient. És a dir, si escoltem les cançons que van escriure la resta de membres dels Pogues, per exemple, no? N'hi ha de fantàstiques, també. Però sentim que aquell tipus de cançó, doncs, la podien compondre molts músics, no? Vull dir que només cal asseure's i fotre-hi prou temps i prou dedicació i passar-hi prou anys i et sortirà alguna melodia fantàstica, alguna lletra que l'hauràs clavada, no? Però són cançons com molt cuinades. Vull dir, són molt boniques, però també són molt premeditades, no? Per tal de ser exactament allò que penses que el teu públic vol sentir, no? En canvi, en Jim McGowan, quan sent les seves cançons, dius, és que això no ho podria fer cap altra persona. I això és el que fa, això és el que les fa extraordinàries.
I Roger, Albert, estaríeu d'acord en aquesta mateixa línia, doncs, que això fa, doncs, és una de les coses que fa que l'acaben convertint en autèntica llegenda, algú nascut a la Irlanda profunda de Tipperary, però criat a Londres, classe treballadora, amb un paddy, no? un paleto irlandès que s'ho va haver de sentir a dir moltes vegades dels que se n'enreien els britànics. Tenim aquella frase dels Commitments, no? De Alan Parker, els irlandesos som els negres d'Europa. I de cop un tio de classe treballadora a Londres als anys 80 es converteix en un heroi nacional. És precisament en part per això, per les seves lletres, pel que dius de la seva, doncs, honestedat. Creus, Albert, que va en aquesta línia del que diu en Roger?
Jo crec que totalment, perquè Jim McGowan, de fet, el que va aconseguir és que Irlanda, que en aquell moment, a finals dels 50-60, era un país completament rural encara, tota la gent sortia, molts joves anaven a Londres a treballar, a malviure, perquè la situació en Jim McGowan és la situació que van viure moltíssims joves irlandesos que van emigrar a Anglaterra, doncs va dignificar tot això. Ell va agafar la tradició irlandesa de la música, de les cançons, de la manera d'escriure lletres i ho va dignificar amb tota l'actitud punk i trencant contra tot l'establert. I això va ser com un trencament en una societat tan tradicional i catòlica com la irlandesa. I els hi va mostrar, no?, que era una manera d'obrir-se sense perdre la identitat. I, clar, Jim McGowan per Irlanda és tot un referent. I sempre el tindran com un heroi nacional.
No sé si vols afegir res, Roger.
Bé, és que... Sí, estic absolutament d'acord amb el que diu l'Albert, però és que no ho podia fer d'una altra manera. És que, precisament, tornant allò que deia, no?, que és un tio tan rabiosament autèntic, una d'aquelles persones que s'atreveix a ser ell mateix cada segon de cada dia de la seva vida. Que és que ell era un punky, des que era un nen fins al dia que es va morir dijous passat. No podia fer-ho d'una altra manera, i això és el que perceps quan sent la seva música, no?
Uh-huh. Un altre element que no es pot dir s'associar a la seva figura és el seu compromís a la seva manera polític, també. Clarament, els anys difícils de la segona meitat dels 80 amb bombes de lira, en aquest cas a Londres mateix, i el tio, doncs, en els concerts, doncs, portant, doncs, pancartes a favor, doncs, del 6 de Birmingham. De fet, té una cançó sobre aquest grup, sí. Els 4 de Gildorf. Suposo que aquest component polític, que de vegades ha quedat una miqueta de banda, que sí que en el documental de Julian Temple, doncs, torna a sortir, però la gent no l'associava tant, la gent, diríem, que no el conegués en profunditat, no?
Sí, està clar. El documental ho deixa molt clar, és a dir... Deixa clar que en Jim McGowan, de fet, el sents amb ell. Sents unes declaracions en Shane dient jo vaig sentir vergonya sempre de no haver tingut la valentia d'unir-me a l'Ira.
Sí.
I ell es considerava, doncs, ell considerava que la seva manera de lluitar era a través de fer cançons, la seva manera de portar la lluita patriòtica per la llibertat d'Irlanda, no? I després... una altra cosa que explica el documental i penso que és molt, molt destacable és que ell, a partir del tercer disc dels Pogues, sent que allò comença a no ser el projecte que ell, el projecte de vida i el projecte musical amb què ell creia i que ell havia fundat, no? se li escapa una mica de les mans la direcció del grup, comença a realment odiar estar amb el grup, i quan finalment, després del seu cinquè disc, els membres dels Pogues l'expulsen de la banda, bueno, perquè el tio pues, arribava tard als concerts, estava fet pols, tenia moltes drogues, cada cop estava pitjor, el tio es va sentir absolutament alliberat, m'heu tret un pes de sobre enorme, no? I era bastant per això, era bastant perquè el tio no creia en el que estava fent, i després ell funda el grup de Pogues al cap de pocs anys, treu un parell de discos, l'últim disc del The Pogues, que es diu Croc of Gold també, The Croc of Gold, que penso que està prou bé, és un disc prou bo, torna a ser en Jim McGowan. Les tres primeres cançons del disc, totes tres, tenen el títol Paddy, parla dels Paddies, i la penúltima cançó, sembla que és, parla d'un Paddy que es dedica a matar britànics, vull dir, no hi podria estar menys d'acord, jo, amb la lluita armada, però vull dir, el tio, això, sí, el tio veia la seva faceta de músic com absolutament indestriable de la seva lluita política.
Uh-huh. Albert, suposo que això també, Baltos, que fa una música doncs també un component polític eminent, suposo que això també és un punt doncs d'influència, no?
Totalment per nosaltres. Tot això, no?, que comentava en Roger, aquesta manera de pensar que al cap i a la fi la teva feina artística no és més que una extensió més de la teva militància política. Per nosaltres la música és això mateix que explicava en Roger, això mateix que pensava en Shane McGowan, i així ho hem mamat i ho hem après, i és una mica el que prediquem també amb les nostres cançons.
Ara han sortit veus de gent doncs, que ha escrit sobre McGowan, no?, que és un error romantitzar-lo com a bevedor. Ens ho deia en Roger al principi de l'entrevista, no? Bevia des que tenia 4 anys, es fotia dos pintes per anar a dormir, whisky, en fi, i el tio doncs ha begut tota la vida. Hem vist amb altres personatges del món, per exemple, del futbol, un món doncs, tan extès i tan seguit, com figures com George Best o Paul Gascoigne, no? que de Paul Gascoigne també deuen haver-hi escrites moltes necrològiques ja a punt al forn, a la nevera, per quan mori. Creieu que ell no li agradaria que se li critiqués aquesta, perquè com tu deies, Roger, era un ànima punk?
A veure, ell era un tio que mai es va penedir d'absolutament res, precisament perquè bueno, algú que cada dia és si mateix no es penedirà mai de res, no? Ara anomenes en George Best i m'ha vingut al cap una frase genial d'aquest home, va dir: em vaig gastar milions en putes i drogues i alcohol, la resta ho vaig mal a guanyar.
Sí, correcte.
Doncs en Jim McGowan és exactament... En Jim McGowan, quan va passar això que acabo d'explicar, que el van fer fora dels Pogues, hòstia, tu, em vaig sentir superalliberat i tal, a continuació el que va fer va ser anar-se'n a Tailàndia, i no s'hi va passar 10 dies ni 15, s'hi va passar un any i mig anant de putes, drogant-se i fotent-se alcohol, fins que va dir, vale, ja he fet tot allò que no podia fer quan estava tocant cada nit amb els Pogues a gira i tal, i ara pues, ja torno a fer música, va muntar un altre grup i tal. La seva vida era això, i si no podia fer això, ell era feliç, i em sembla superlegítim i superrespectable com qualsevol altre estil de vida, evidentment.
Al final, jo crec que és una mica l'exponent de tota l'actitud punk, però és que també és una actitud molt relacionada amb la cultura irlandesa, per desgràcia, perquè bé, quan estàs a Irlanda entens que ells tenen una relació amb l'alcohol completament diferent, no? És a dir, tot gira al voltant del pub, de l'alcohol i de la manera de relacionar-se entre ells a través de la cervesa i del whisky. I és que, a més a més, vull dir, hi ha personatges com Brendan Behan, que també, no? Són uns grans bevedors, en fan gala, i les seves figures han romantitzat arran d'això. Però, clar, és que el cas del Shane McGowan és que és indestriable, que el personatge no es pot... es pot allunyar d'això.
Per cert,
al
YouTube hi teniu un concert molt, molt xulo, íntegre, que en el The Town and Country Club de 1988, en un dia de Sant Patrici, d'on està treta doncs, aquell directe preciós amb la Christy McCall cantant aquest tema que ara en Genís mos punxa. Christmas Eve, babe. Aquesta és una Nadala que podria haver estat escrita per Charles Dickens i la va escriure...
La millor Nadala de la història.
Qui ha viscut al Regne Unit o a Irlanda sap perfectament que des de principis de desembre, mitjans de desembre, els pubs, aquesta cançó, o la ràdio, no deixa de sonar. I és una cançó que tu, Roger, això ho coneixes bé, i Shane McGowan tenia una relació més d'odi que d'amor. Oh?
Sí. Ell va acabar odiant-la, bueno, perquè va sortir en aquest tercer disc dels pocs que va tenir un èxit excessiu, diguéssim, i després van estar girant-lo i van fer 363 concerts en un sol any, i en Shane McGowan va acabar odiant profundament aquell disc i totes les seves cançons, i, bueno, perquè és un tio que no estava ben bé fet per l'èxit, no? Vull dir, això que dèiem, de que era un punky, no és que s'apuntés al punky, és que ell era un punky abans que s'inventés el punk. O sigui, quan va sortir els Sex Pistols, ell ja era un punk feia anys. I això, sí, és una cançó preciosa, és una balada perfecta, però el fet que només se l'associés amb aquesta cançó i que tothom volgués sentir la cançoneta aquesta i tal, doncs sí, ell va acabar odiant-la i no m'estranya gens ni mica.
Albert, escolta'm, saps, entre tot el que has escrit aquests dies, hi ha una història que relaciona els Pogues amb Barcelona, i és la història del seu concert a la Sala Celeste, l'actual Razzmatazz, on estaven precisament en aquesta gira inacabable que esmentava en Roger, interminable, i que crec que era aquesta gira, o potser no estic segur, però en qualsevol cas... durant el concert es van tirar octavetes perquè l'endemà anaven a gravar la cançó de Fiesta, el videoclip de la cançó Fiesta, que parla d'Andalusia, doncs, i que és una... Bueno, em sembla que està relacionada amb aquella mena de pel·lícula, aquella mena de pel·lícula de samurais estranya, surrealista, que van fer els Pogues. Però que van anar a gravar a Tiana, aquesta població del Maresme, prop de Barcelona, i que té aquesta cançó que tothom ha ballat a Festa Major. Albert, Roger, què donaríeu per haver estat l'any 88 a la Celeste veient aquest concert dels Pogues?
Doncs... Sí, la veritat és que donaria molts calés, sí. Moltes coses donaria. Deixa'm que digui per això que aquesta justament Fiesta és la cançó que més odiava en Shane McGowan de totes. I això encara m'estranya molt menys que New York City, of New York. Fiesta of New York és una cançó preciosíssima, una de les cançons més boniques que s'han fet. En canvi, aquesta cançó és una xorrada.
Sí.
La lletra més xorra no podria ser. És horrorosa, és horrorosa. I, bueno, sí, és una cançó ballable i tal, però vull dir, aquí és on en Shane McGowan diu què estem fent. O sigui, això són els Pogues, o sigui, per favor. I, en canvi, la gent és la que volia anar als concerts per ballar-la i tal, no? Vull dir, és aquesta cançó realment exemplifica com cap altra la deriva que va prendre els Pogues, que en Shane McGowan va començar a buscar la porta.
Sí, sí.
Sí, de fet, si mireu el videoclip, veureu claríssimament que, bueno, la línia aquesta, no? Que diu en Roger, que estava agafant tot plegat i que és tendir el ridícul, bàsicament, per aconseguir això, que la gent balli al concert.
Afortunadament, després ell va fundar una banda que era, per fer més broma, es deia The Popes, no? Shane McGowan and The Popes. I ell ho explicava també en el documental de... Hòstia, vaig agafar músics que eren boníssims i tocaven perfecte, i jo cantava les meves cançons quan volia, i s'ha acabat, i no estava doncs, en aquesta roda infernal doncs, de promoció com estava abans. Finalment, però, es van poder tornar a juntar, va fer diversos concerts, se li van fer molts homenatges, i de fet, gent tan diversa com aquests dies, tu esmentaves Bruce Springsteen, però també abans, doncs, Bob Dylan, Nick Cave mateix, tots havien elogiat la capacitat d'escriure cançons de Shane McGowan. Un dels recordatoris que jo m'he quedat aquests dies a través de Twitter és de David Simon, en aquest cas el director de sèries molt conegudes com The Wire a Estats Units, que no sé si recordeu que The Wire, que crec que l'heu vist les dos, els dos, sí?
Sí, l'últim episodi hi posen The Body of an American.
The Body of an American, una escena increïble.
Acaba la sèrie, sí, increïble, sí, sí. Acaba la sèrie així, l'últim episodi de la cinquena temporada. Acabem de Body of an American, que a més diu Shane McGuire, The Man of Wire. Sembla que la cançó mateixa parli de la sèrie, és extraordinari.
Acabem amb aquesta cançó, i abans també ens ha de recordar que hi ha un capítol que hi ha un dels policies que és mort i li fan en el pub, amb el cos present, li fan un homenatge, i és molt guai aquella escena perquè passa a Baltimore, no?, a l'est nord-americà, bueno, una miqueta d'estit cap a dins, però que zona irlandesa, de fet el protagonista de The Wire és irlandès, en McNulty, però en aquella escena veus els negres de policies de Baltimore cantant aquesta cançó com si fossin irlandesos, no?
Sí.
Que, no estaries d'acord, Roger, Albert, que és com... la màgia universal dels pocs la fa David Simon rodant aquesta escena.
Exacte, sí, sí, exactament això, el tio la clava, el tio diu aquesta és una cançó universal, exacte, és una cosa que tothom la pot entendre, no? Si no recordo malament, a la sèrie, cada cop que moria un policia del grupet aquest que protagonitza en la sèrie, li posaven aquesta cançó, sempre la mateixa, no?
Sí.
I a l'últim episodi el McNulty fa veure que s'ha mort perquè
correcte.
Li posin la cançó i tal, no?
Sí,
sí, sí. Sí.
Perquè s'ha mort, diríem, corporativament. S'ha mort, o sigui, l'ha liat tant que faran fora de la policia.
Exacte, sí, sí, sí. L'has vist tu, Albert, la sèrie?
No l'he vist, però totes aquestes anècdotes les conec.
Va, t'ho he explicat.
Sí, 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 ja estava previngut, ja.
Ho deixem...
És una de les grans sèries.
Ho deixem aquí, gràcies als dos per haver-nos acompanyat, en fi, sense més, vull dir, per homenatjar i com a excusa per escoltar les cançons escrites algun dia de Shane McGowan. Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Amants de Shane McGowan i d'Irlanda. Gràcies i molt bon dia.
Vinga, bon dia. And shook a sweetheart a look in a room where the dead man lay. So big Jim Dwyer made his last trip to the shores where his father's lay. But 15 minutes later we had our first taste of whiskey. There was uncles giving lectures on ancient Irish history. The men all started telling jokes and the women they got frisky. By 5 o'clock in the evening, every bastard there was pissy. Pretty well gone away, there's nothing left to say. Farewell to New York City boys, the Boston NPA. He took them out with a woolen cloth and they often heard him say, I'm a free-born man of the USA. He fought the champ in Pittsburgh and he slashed him to the ground. He took on Tiny Tartanella and it only went one round. He never had no time for rights, for drink or dice or horse. When the fight was right, so they sent him to the war. Very well gone away, there's nothing left to say. With Sancho Joe and Aaron Gore, my love's in America. The calling of the rosary, Spanish wine from far away. I'm a free-born man of the USA. Yeah! I always love you, I always did, I always will. Very well gone away, there's nothing left to say.